Bona tarda, senyors i senyors. Són les 3 i 7 minuts d'aquest dimarts 16 de setembre del 2008. Es veu que el Teatro de Fantoches, de Titelles, va triomfar molt en la croada cultural que van fer els missioners pedagògics de la Segona República Espanyola. Ho explicava ahir al vespre, i així ho vaig sentir, l'ex-vicepresident Alfonso Guerra, que, convidat per la Fundació Romea, inaugurava la temporada teatral. Just començar, tres joves van exhibir dues pancartes signades per Dret a Decidir, protestant pel que havia dit Alfonso Guerra Rodiezmo, que a veure si amb tanta unitat pel finançament a Catalunya el que acabaria passant és que cauria el govern del PSOE. Les pancartes deien que ni Guerra ni el Tribunal Constitucional decidireu en contra del nostre poble. Expulsats del teatre, els crits de nazis, feixistes, van anar de banda a banda, i Guerra va deixar anar que justament una intolerància com aquesta és la que va acabar amb la Segona República. Així, ras i curt, sense més. L'auditori on hi havia el conseller Joaquim Llena, l'alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, Salvador Clotes, Raimon Martínez Fraile, entre altres militants socialistes, amb el Romea ple com si fossin aquells campesinos ávidos de saber que escoltaven les obres de Cervantes, segons Guerra, que representava la barraca, el teatre La Barraca de García Lorca pels pobles d'Espanya, amb el mateix silenci religiós que aleshores, doncs això, Alfonso Guerra va defensar la tasca pedagògica i cultural del Bienio Rojo de la República i dels anys del Front Popular. Amb el verb característic, quan fa d'erudit, Alfonso Guerra, i sense adaptar la seva conferència per la ciutat que l'acollia, el país, el teatre que l'acollia, doncs va fer el seu relat. El fantasma de la Xirgo, que ronda pel Romea, segur que devia lamentar que la recordés només pel Festival de Mèrida, que ni l'associés amb l'escenari que trepitjava en aquells moments Alfonso Guerra. El fantasma de la Xirgo, i segurament també ho devia lamentar la memòria republicana del govern català, que alguna cosa devia fer també per l'època que lligués amb pedagogia, amb la institució libre d'ensenyança, amb biblioteques, música, cine, teatre o amb pintura. És clar que potser pel conferenciant els catalans pintaven poc també en aquella època. A l'oracle d'aquest dimarts 16 de setembre hem convidat el molt honorable president del Parlament de Catalunya, el senyor Ernest Barà. Com estem?
Molt bé, bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres. No va poder anar a aquesta conferència de l'ex-vicepresident Alfonso Guerra.
No tenia...
Dic perquè no l'hi van veure.
No tenia un compromís. M'havia convidat el Carles Canut, em va trucar, però ja li vaig dir que tenia una altra cosa. A la mateixa hora que em feia impossible l'assistència.
Carles Canut, com a president de la Fundació Romea, era qui feia d'anfitrió i qui va presentar Alfonso Guerra. Saludem Bernat Gasulla, sots director d'informació del periòdico. Com estàs, Bernat?
Hola, bona tarda. Què tal?
Perquè, de fet, vosaltres avui publiqueu que abans d'aquest acte d'Alfonso Guerra, en Lluís Mauri, que és qui signa la crònica i que també era al Teatre Romea i al vespre, va coincidir, accidentalment, diríem, molt a prop de Catalunya Ràdio, al restaurant Tramonti, aquí al davant, només just travessar la Dioral, amb Alfonso Guerra. Ell tenia, em sembla, un dinar amb José Zaragoza, no?
Exacte, el company, el Lluís Mauri tenia un dinar amb el José Zaragoza, i llavors es van creuar unes paraules en un to molt cordial, però no ha deixat de certa punta.
Guerra i Zaragoza.
Zaragoza li va recordar lo del deute històric d'Andalusia. Alfonso Guerra va dir que ell estava en contra de tots els deutes històrics, tots, va dir, i llavors el José Zaragoza li va instar a portar-se bé, a veure si us portéis bé, crec que li va dir. I llavors el Guerra va dir aquella frase que hem destacat en el titular de la nostra portada, tiene guasa la cosa, el niño travieso le tiene que decir al mestre com ho ha de fer. I bueno, ja sí estan les coses.
Així parla el mestre. Margarida Bassols, com estàs? Una tarda.
Estic molt bé.
Recordeu, pels nostres oients, professor de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma i autora del llibre El llenguatge dels polítics. És veritat que el teu llibre era anàlisi del cas català, i no sé si Alfonso Guerra, tot i que ha fet molts mítings i també, doncs, ahir el Romea, mereixeria un episodi.
No, evidentment, a veure, no és la primera vegada que fa declaracions d'aquest to, no? El que passa que en els partits sempre hi ha la gent civilitzada des del punt de vista del llenguatge i la gent que diu extemporitats des d'aquest punt de vista.
Però el mateix Alfonso Guerra té dues actituds.
Té un gran registre, exacte. Hi ha qui només fa un, hi ha qui en fa dos, i ell té un registre molt ampli. Pot estar en un míting, no?, i ser dels que branda la gent.
La conferència, tot i que no va fer referència a Catalunya.
Evidentment, perquè és prou llest per saber quan està en una conferència, quan està en un míting, diguem-ne, no? Vull dir que a veure...
Sí, home, però vull dir, si fos prou llest també hauria pogut adaptar-la una mica.
No, retòricament un desastre, perquè no va tenir en compte l'audiència, evidentment. Però és que jo penso que no és un problema de no tenir en compte l'audiència, sinó de tenir en compte quin país estan. Exacte,
exacte. És una opció conscient, també.
És una opció conscient. Vinc aquí, la meva cultura és la teva. teva. Jo crec que és una mica aquesta, aquest concepte.
Absolutament.
És aquest. O sigui, l'ofensa no és verbal, és de pressupòsit, de premissa, diguem-ne.
Sí, 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 estic d'acord.
Marçal Cindres, bona tarda, com estàs?
Molt bé.
Alfonso Guerra, què et suggereix? O Alfonso Guerra d'ahir, vull dir.
No,
d'ahir, d'abans d'ahir, de fa una setmana.
No, m'estava preguntant per quin Cepsó, us el Canut o el Romea conviden Alfonso Guerra al teatre.
Tenen tot el dret
a fer una, presentació sobre... Vaja,
home, la veritat és que si segons aquí haguéssim convidat ni hauríem dit que arrenca la temporada teatral del Romea, no?
Bueno, bé fet, va ser així.
Com a acció de màrqueting està ben pensat, ben trobat.
Ja
veig, perquè Alfonso Guerra va ser llibreter i va ser director de teatre amateur i un gran aficionat, també té una vessant...
No m'acabes de convèncer, Gracet, però...
Ell va fer alguna al·lusió al teatre i la política?
Va elogiar la tasca pedagògica de la Segona República, diferenciant això els tres períodes que va tenir la Segona República, però des d'una visió uniformadora, no? Parlava de fins i tot que als anys 40... alguns cotxes van arribar a un poblet de León i la gent d'allà va sortir d'una palla perquè es pensaven que eren animals, no? Una mica retratava una Espanya molt, molt desigual i amb unes aldees, amb uns pagesos que escoltaven tot el
que va construir l'imaginari d'Espanya, no? Aquella Espanya se li van posant peces, no?
Sí, però dius, home, si ets aquí on se suposa que hi ha la Xirgo...
Però ell no sé si ho veu, això.
La tradició teatral d'aquest país...
No, i la cultura. En fi, deixem-ho estar, Alfonso Guerra i el seu pas per Barcelona. Tenim altres qüestions damunt la taula, potser una mica més festives. Ja sabem que el senyor Ernest Benach és habitual a la Llotja del Camp Nou.
Doncs t'equivoques.
No és habitual.
És intermitent.
L'any 2008,
sí.
El dissabte aquest, que vaig dir dissabte,
dissabte.
Sí, dissabte és la segona vegada que hi anava.
I això per què?
Perquè no pot.
Per obligació.
Clar, no per res, i perquè no... Passa que es crea una imatge i mira, ja la tenc.
Exacte,
és que ho va fer així, perquè vaig anar i pensava, fa molt temps que m'hi vaig a l'Arsa. Enguany ha sigut molt complicat, eleccions, i en fi.
Avui hi ha Champions.
Tampoc
hi serà.
Ni per la tele.
Ni per la tele. Doncs el que és cert és que hi havia anat el partit del Barça contra l'Espanyol perquè teníem aquí el president del Parlament de Nova Gales del Sud. I el vaig acompanyar, és una de les coses habituals que fem perquè a la gent li agrada i a més ens ho demanen, i ahir no hi ha anat més en tot. Però vaja, tot i amb això tampoc.
I què li sembla? Sona un ordinador a la distància, un sistema d'ordinador que s'obre.
Jo no sóc, eh?
Tu és el fantasma de...
De Microsoft.
Exacte, sí. Què li sembla haver anat enxampat justament, no sé, si el millor partit del Barça jugat els últims anys, segons...
Jo estic bastant d'acord, sense que serveixi de precedent, eh? No acostumo a compartir massa la filosofia de Cruyff, però en aquest cas sí que estic d'acord i, a més a més, estic convençut que el Barça farà una gran temporada d'enguany. És qüestió de mica de paciència, d'acabar d'adaptar coses, de culpar coses, que algú més reaccioni i ja començaran a reaccionar d'altres. I bé, jo tinc molta fe amb Guardiola, sincerament.
I aquest debat que de seguida s'ha obert, si hem de tenir paciència, si la gent té paciència amb Guardiola o no?
És que és una mica el de sempre, no? Sempre el Barça o Catalunya sempre tenim aquest punt d'autoflagel·lació permanent i constant i de negativisme i d'això que sigui en política, sigui en futbol. Home, el futbol, mira, no té més importància perquè al cap i a la fi és una pelota que roda i que entra o no entra i s'ha acabat, no res més que això. Però, clar, en la política i en la societat ja és diferent, no? I aquí sí que potser a vegades un punt més d'optimisme i d'orgull de país i tot això estaria bé.
Ara, amb això del simbolisme que deia el president, hi ha una cosa que està molt bé, que és que el Real Madrid ha decidit posar la bandera espanyola en el seu uniforme, per tant...
Queda clar.
Per tant, ja queda, no? Ja...
I el Sevilla ja l'hi portava.
Sí, ja l'hi portava.
Per tant, no és només ficar una pilota... Vaig fer un estudi sobre llenguatge i futbol i jo crec que no és només ficar una pilota.
Deixa matisar. Tens tota la raó, és molt més que això, té una repercussió econòmica, social, evident, però al final de tot, dius, escolta, si entra la pilota, jo continuaré havent de pagar la hipoteca a final de mes, havent de pagar els llibres dels meus fills, i si no entra la pilota, també. Llavors, jo he decidit, encara que m'agrada molt el futbol, no només el Barça, sinó m'agrada l'esport, i m'agrada el futbol, els meus fills hi juguen i tot plegat, he decidit que mai el que faré serà disgustar-me per una cosa que és intrascendent, en el fons.
Això és
una decisió personal. i intransferible.
Però amb el caràcter, eh? Perquè no crec que hi hagi molta gent que faci aquesta reflexió.
Jo vull disfrutar una cosa que m'agrada veure, però ja està, visc que us he fet.
Jo dèiem el sentit aquell que hi ha qui diu, tinc una mica que és economista, que diu que el Barça és l'empresa més multinacional que tenim a Catalunya. Vull dir, ja ho deia des del punt de vista fins i tot econòmic, no? Vull dir que on ens coneixen i per què ens coneixen, és els que tenim...
Com a marca més que com a empresa,
marca,
no?
Marca,
jo vaig estar a Los Angeles, amb l'alcalde de Los Angeles, ens va convidar a dinar a un restaurant, i el restaurant que ens va convidar, l'alcalde de Los Angeles és hispà, és d'origen hispà, és mexicà. I el lloc on ens va convidar a dinar, hi havia una samarreta del Márquez, del Barça, i una samarreta del Márquez de la selecció mexicana.
Clar. Sí. I per tot el món, vas, i veus que
nens, nens amb samarretes del Barça.
Amb la samarreta del Barça.
Fins i tot els que arriben en patera aquí, molts d'ells venen en samarretes del Barça.
Per
i això ho hem
vist.
Una altra anècdota. Al Marroc, anant passejant per un mercat amb el president del Parlament del Marroc, passa un nano, i a cap rato sento, Barça, Barça! Barça, Barça! Hòstia, què passa, no? Però el nano aquell li deien Barça.
Era el seu nom, ja.
El seu nom era Barça.
Directament.
Pot ser, no?
Per això que ves una pilota, no?
No sé si en tot cas el debat sobre Guardiola està una mica viciat per la situació interna del club, no?
No hi ha debat sobre Guardiola. No? No hi ha debat sobre Guardiola, ja tot arribarà.
Molt bé.
Que el deixin fer.
Clar, home, clar.
Un pronòstic sobre el partit d'avui amb l'Sporting de Lisboa.
Que després els pronòstics
sí, es giren en contra.
Sí, no, però en tot cas... Si promets que demà no obriràs.
No. Això ha sigut amb l'Alfonso Guerra.
Hi ha un company del diari que sempre que li fem aquesta pregunta respon 13-0, 14-0 i després ja ningú se'l pren en sèrio.
No, jo crec que guanyarem bé avui.
Guanyarem bé, va. Algú més hi vol dir la seva? Marçal, no? Bernat?
Jo no estic segur de donar-li tanta importància a la figura de l'entrenador. Al final, el futbol és una cosa de jugadors.
Fixa't tu com estàvem al cap de la temporada, com estem ara. Dius, home, perdem igual, és veritat. Però el compromís dels jugadors, la manera de l'esquema de joc... I tant, és l'entrenador, això, per favor.
El compromís no el dubto, la manera de jugar tampoc. Però a l'hora de... És que m'estic recordant dels primers anys del Cruyff aquí al Barça, que els rudiments i la base del joc una miqueta com està fent el Guardiola ara, però a l'hora de la veritat no van començar a guanyar partits i títols, quan fins que no es va fitxar doncs el que acostumen a dir un killer de l'àrea, fins que no van fitxar Stoikov, un jugador que era capaç ell mateix de provocar problemes a la defensa rival i tot això, i és això el que crec que potser li falta a l'equip, insisteixo.
Eto, Messi i Henry són tres dels cinc millors jugadors que hi ha en aquests moments.
Dos d'ells en hores baixes, em temo.
Ja veurem.
En fi, confiem que el Barça guanyi aquesta nit. Canviem radicalment de qüestió. Hi ha una altra notícia política d'aquest matí mateix que volem posar damunt la taula perquè serveixi també per conèixer el vostre parer. La il·legalització de ANB per part del Tribunal Suprem. No sé què li sembla al president del Parlament. Acció Nacionalista Basca il·legalitzada per unanimitat. També la seva dissolució com a partit per considerar que són successors de Batasuna, braç polític d'ETA. En fi, és el desplegament de la llei de partits que comportarà també la liquidació de béns d'ANB. No sé què li ha semblat a Ernest Benach.
És un episodi més d'una seqüència de cròniques anunciades que hi han anat passant, en fi, des de fa uns quants anys i que, d'alguna manera, van en el camí que jo penso que és el camí contrari del que s'hauria d'establir, no? I és intentar forçar espais de diàleg, camins de diàleg, que no es troben i que, evidentment, amb actuacions d'aquestes característiques, que evidentment són legals i compleixen la llei, i, en fi, no es poden qüestionar des d'aquest punt de vista, però sí que es poden qüestionar des d'una òptica molt més de visió global i de conjunt del tema, no? Llavors, el País Basc, jo continuo pensant que mentre no hi hagi diàleg i solució pactada, no hi haurà solució i per tant això serà molt complicat i molt difícil i espero que això algun dia pugui començar a girar, no? I el que passa que doncs gestos com aquest no ajuden a girar ara, clar, doncs fet estar, difícilment t'hi pots oposar ara, no és, crec que és un pas més del camí que no porta justament a la solució del conflicte.
Bernat, Marçal, això, digues.
Només un petit comentari. Estem patint d'una banda les conseqüències lògiques i legals d'una llei que ha tingut un resultat en alguns aspectes, però en d'altres ha vingut, de fet, a impedir o a tancar una sortida als independentistes bascos, que és això el que crec que és més preocupant de tot plegat, que l'independentisme basc no tingui
una expressió
política, i és això el que crec que...
Institucional.
I això estem privant...
La política sí que la té, el que no la té és institucional, que passa que a vegades l'estem marginalitzant.
Tot és al marge,
clar. I aquest és el problema.
Avui ha coincidit també que ha transcendit, sí. Imagino que ho ha fet transcendir el govern central,
la carta
de presos d'ETA, sí. Qüestionant la Batasuna per precisament per impedir o per no posar l'escenari adient per una renovació del diàleg.
La carta de l'Urrosol Sistia i de Carmen Guissasola, que aposten per un acord polític i reclamen el reagrupament de presos com a mitjà per favorir.
No hi ha cap altre camí que no sigui aquest, i a més a més, tard o d'hora s'haurà d'acabar aquí. El que passa és que veient tots plegats, en fi, tant els com els altres, no. Uh-huh. I clar, i és evident que tampoc l'actitud en aquest cas d'ETA ha sigut absoluta lleial amb aquesta qüestió, i per tant no s'han separat ells mateixos, i la culpa és d'ells, però és que no hi ha cap altre remei que aquest. És a dir, quan hi ha hagut un conflicte d'aquestes característiques, només se resol bé quan hi ha hagut una solució pactada i dialogada. És que és el camí.
Uh-huh. Marçal?
Jo un parell de coses sobre això. Sí, això és una successió, que és el pacte, ve del pacte antiterrorista, aquell que Zapatero va proposar justament al Rajoy abans que Zapatero governés, a la llei de partits, i després les il·legalitzacions successives, no? Jo tinc la sensació que això és un pacte que es va fer entre el PSOE i el PP, que després Zapatero, un cop el govern, va canviar d'opinió i va intentar el diàleg amb ETA, i va una mica aplicar la llei amb comptagotes, no? Ara s'ha trencat la negociació i ara tornen a fer servir la llei d'una forma molt més estricta. És una llei, des del meu punt de vista, des d'un punt de vista democràtic, bastant qüestionable, no? Que, per exemple, el fet que algú no condemni un atemptat, és a dir, que no es pronunci, pugui, o sigui, que el silenci pugui fer-se servir contra algú, em sembla que és un punt de vista democràtic una mica delicat. Crec que és una llei aquesta partits delicada, i després que la seva administració ha estat molt, molt política segons les conveniències del moment. D'altra banda, jo no sé com s'acaba amb el terrorisme. Si...
Del moment polític i del moment judicial.
Sí,
sobretot.
Sí. Jo no sé com s'acaba amb el terrorisme, si és a base de mà dura o és a base de negociar. Segurament és una combinació de les dues. El que sembla, la meva impressió és Zapatero fracassa a l'hora de negociar i ara, doncs, tira mà de la llei de partits i ho utilitza contra NBN en aquest cas. El que passa, tot a mi, tot plegat, em dona la sensació de que la llei, les lleis, el poder judicial i el poder polític estan molt barrejats, massa, segurament, i que tot es fa de més i de menys segons les conveniències en cada moment.
No? Parlant del moment judicial, no sé si té alguna intuïció que li faci saber quan pinta que tindrem sentència del Constitucional sobre l'Estatut, els recursos contra l'Estatut de Catalunya, més a l'octubre, el mes que ve, o més cap a la primavera?
La veritat és que no ho sé. No... Tot això són hipòtesi, per tant... Poc de científic té, no? Uh-huh. I per fer hipòtesi podem fer tot el que calgui. El que també és evident és que tota la situació del tribunal durant aquests darrers mesos o hi ha una certa deixar reposar les coses i per tant reprendre la situació amb un clima de més normalitat i per tant amb la normalització del tribunal, o realment, a part dels arguments que hi pugui haver, és que n'hi haurà un altre que serà amb la poca serietat que heu demostrat durant tots aquests mesos, ara més a més. Clar, això, jo espero que s'imposi el seny i confio, a més, que no hi hagi, que no confiar, evidentment, no? Però que no hi hagi retallades. El que passa és que tots els símptomes, no? Comencen allò a detectar que anem en un camí que no és el que desitjaríem, i és amoïnant, estic amoïnat, sincerament. Uh-huh. Seria bo, fins i tot des de l'òptica de la mateixa institució, el tribunal, que deixessin estar una mica els anys, perquè en aquests moments el que és evident és que hi ha hagut una politització absolutament barruera de tot plegat, i que a més, doncs, la mateixa, el mateix crèdit de la institució ha quedat, en fi, molt qüestionat en molts aspectes, no?
I aquí associa, de fet, el no a la llei de consultes d'Euskadi amb un no previsible també a certs aspectes de l'Estatut.
Són coses diferents, molt diferents, i caldrà veure com... És que no... A mi no em fa... És a dir, la llei de consultes va escriure sí o no, blanc o negre, no hi ha matisos. L'Estatut hi ha molts matisos, i a mi em fa més por els matisos que el sí o el no, segons com. No sé si m'explico, però...
Jo no l'he acabat d'entendre.
Sí, és a dir, una sentència interpretativa pot donar peu, en el fons, a un bloqueig de l'Estatut amb el temps. I allò que s'ha aprovat no s'aplicarà. I no diran que no, senzillament interpretaran. Per exemple, això és una... Tornem a fer política ficció en aquests moments. Però és una possibilitat, i aquesta possibilitat, clar, en fi... Jo confio i espero que no sigui, però clar, les ambigüitats en aquest cas són males conselleres, i aquí jo crec que l'Estatut ja va sortir prou mutilat del Congrés dels Diputats, prou clar, a més, i en fi, Catalunya té en aquests moments unes necessitats que no pot esperar més. Hi ha tot un seguit de lleis que estan esperant després. Portem 2 anys de mal estatut aprovat i no hem fet res. L'Agència Tributària, res més, i no pot ser. Aquí també hem de fer un punt d'autocrítica nosaltres pel fet de no accelerar determinades qüestions.
Però s'ha fet perquè no s'ha volgut, perquè la llei és vigent. No?
Sí, d'acord. Però la situació política, el conflicte permanent del Tribunal Constitucional, el conflicte permanent del debat que hi ha a Espanya en relació a l'Estatut de Catalunya, no és un debat català, és un debat espanyol, aquest. Doncs tot això fa que tot vagi més lent del que hauria de ser. I, per tant, les coses no avancin. I és veritat que hi ha coses que les haguéssim pogut avançar nosaltres, però també és veritat, i per tant autocrítica l'accepto i no l'han de fer, però que és bé que en 2 anys no s'ha avançat gens, no? Això no pot ser, és a dir, si aquesta via no ha de ser, doncs que ho diguin d'una vegada i no l'hem de buscar una altra, però el que sempre està en aquesta situació, en aquest carreró sense sortir de manera permanent, qüestionant-ho tot, el sistema de finançament, que no d'allò, publicar les balances fiscals, deixant molt clar quin és el tema, que Catalunya ha 1,5 milió de pobres, 1,5 milió d'immigrants, que tot això requereix que la gent pugui als barracons de les escoles, als metges, als caps, no sé què. Clar, és que això és el que hi ha cada dia. Llavors que se'ns discuteixi una cosa que està aprovada per llei, és molt arribar certament a cansar, no? I si a més ara li afegim el tom aquest del Tribunal Constitucional, doncs...
Pel que fa al Constitucional, algunes persones d'aquest món, del món dels professors de dret i dels constitucionalistes, el que a mi em diuen és que la gent que hi ha, diguem que hi ha dos grans bàndols, no, els nomenats progressistes i els conservadors, la gent que hi ha progressista, del bàndol progressista, jo prefereixo dir una prosocialista, no? Doncs aquests, doncs, tenen una visió també molt jacobina, és a dir, no ens pensem que... i els conservadors per descomptat. Llavors, la gran discussió era com es feia, i justament, com deia el president, segurament el que es anirà a buscar, sobretot per interès del govern i del Zapatero, és una sentència interpretativa que faci el mateix sense que soni tan dur com deia el president, és a dir, que no, sense anul·lar articles, no. sí que restringeixi molt quina és la seva aplicació i quines són les condicions en què allò val. Per tant, jo crec que ens sortirem mal parats d'això, ara.
Ja ho
està per veure.
Fem una petita pausa publicitària, de seguida reprenem la conversa aquí a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Això és l'Oracle, aquest dimarts 16 de setembre del 2008. De seguida reprenem la tertúlia amb Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya, amb Margarida Bassols, Marçal Sintes i Bernat Gasulla.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots. A Catalunya Ràdio, l'Oracle, amb Xavier Grasset.
3:45 de la tarda, l'Oracle a Catalunya Ràdio, avui amb Ernest Benach de convidat, amb Bernat Gasulla, sos director d'informació del periódico, amb Marçal Sintes, periodista i professor de periodistes, una mica com el maestro i los alumnos traviesos de la guerra,
com Alfonso.
I amb Margarida Bassols.
El canijo, li deien.
Sí, perquè era petitó.
Sí, la guerra, érem unes molt esquifidet quan era de jove, més.
En canvi, tu no...
Quan feia, quan tenia la llibreria i això.
A tu no t'ho poden dir, perquè...
Segons ell llegia Machado i tot això. Sí.
Hem anat a la publicitat parlant del Constitucional. De fet, el Parlament de Catalunya té mandat no sé si és amb alguna data concreta de proposar un nom
sí, el 26 si tot va bé, el 26 de setembre t'ho dic de memòria s'aprovaran els noms del Parlament. Jo em consta que s'estan consensuant uns noms de prestigi a nivell de les forces polítiques catalanes i que és el que hauria de ser, no? És un 5-4 noms de prestigi, que a més a Catalunya n'hi ha molts i gent molt bona, i per tant a partir d'aquí veurem. La idea és aquesta, fer el 23 la Junta de Portaveus obrir el termini, 24 i 25 per presentar, i el 26 la comissió primera prendre l'acord.
En transcendit els noms de Marc Carrillo, de Enoc Albertí, que és
convidat. Em sembla que és, bueno, segur que és
Vilafranquí.
De
la colla.
Això també sempre hauria de comptar uns punts.
Què? Si és de la colla castellera.
No ho sé, crec que no.
Si també hauria de comptar.
Crec que és aficionat només.
Només és aficionat. Alguna referència més? El president,
com tu comprendràs,
el president no pot dir res.
L'àrbit no pot dir res.
Però de fet, el president veurà com a la mesa també li marxa en Ramon Camp, no? Cap al Consell General del Poder Judicial.
Me n'alegro molt per ell, perquè penso que políticament és una persona que ha tingut una trajectòria amb la Gina Clotas, és el diputat més antic que hi ha en aquests moments al Parlament, no? La Gina és el més antic, el Ramon va estar una temporada a Madrid, però essencialment ha tingut continuïtat i, per tant, pel Parlament és una gran pèrdua. El que és evident també és que per ell és una, en fi, és una nova, un nou pas a la seva carrera, i estic content personalment per ell, però també, en fi.
El que passa és que cau en una olla de grills.
Que és un regal enverinat, això.
El Consell General, que però no li passi nada.
Però no dic que no.
Exacte.
Ja veig.
Saludem la Sílvia Creus. Sílvia, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
La Sílvia Creus amb la Judit Sala i en Sergi Cotillas, l'equip de l'Oracle. Entrem amb ella a la xarxa. Per cert que el president Benach formarà part del jurat de la primera edició del certamen Premis Blogs Catalunya, que organitza estic.cat per destacar els millors blogs en català, no, Sílvia?
Doncs sí, això trobem en aquesta web d'aquesta organització, que es pot votar a premisblog.cat fins al 30 de setembre, i el lliurament de premis es farà el 10 d'octubre al Palau de Congressos de Girona.
Ja hi ha 500 inscrits.
Més de 500, sí.
I ara ja es tanca. Realment la potència també catalana com a blocaires és gran, no?
És el que ens pensem. El que passa que tampoc tenim la consciència del que això representa encara, no? Però és evident que hi ha un món nou que està emergint i que doncs, cada vegada serà més present en tots els àmbits, no? Periodístic, ja ho és, en el polític, cada cop més. Jo penso que l'empresarial també està agafant una certa força, i això va molt de pressa, molt de pressa. I realment tenim gent molt bona i molt potent aquí, molt. En fi,
i es podrà veure ara amb
sí, aquest... Sí, a part dels premis, que això són premis a blogs, també hi ha tot el que se'n diria una mica aquest concepte de la política 2.0, no? Que jo crec que és una de les portes de la participació més clares que hi ha de cara al futur, i que hem de saber com es fa. Tampoc està clar com es fa, jo tinc molts dubtes i dubtes raonables, però entenc que és una finestra nova i que hem de ser capaços d'entrar-hi, no?
Evidentment, també al marge dels diaris o de les edicions digitals dels diaris de paper, i als mitjans digitals directament, allà traiem alguna de les notícies, alguna de les reflexions que ens serveixen també per conèixer el parer dels nostres contertulians. Sílvia, anem doncs, a Tribuna Catalana.
Doncs sí, Tribuna Catalana diu que és important l'acostament entre els sectors de Puigcercós i Carot de cara a constituir una executiva de consens. Si bé sembla que la direcció no reflectirà la pluralitat sorgida del Congrés, Ridao vol que Carot tingui noms de la seva confiança a la permanent del partit. Això seria una bona notícia de cara a garantir la netedat dels congressos a les federacions regionals, el primer dels quals serà el 10 d'octubre a Barcelona, amb les candidatures d'Oriol Amorós, Ruth Carandell, Xavier Florença i Jordi Eduardo. Serà important veure què passa a la Federació de Barcelona per veure si el Congrés Nacional ha canviat alguna cosa en el mapa republicà de la ciutat. Un panorama complicat pels líders del partit, però també una nova oportunitat perquè Esquerra demostri que el debat i la transparència no necessàriament han de comportar cismes i renúncies, i una bona prova de foc de cara al que sembla inevitable enfrontament entre Carot i Puigcercós en unes primàries per optar a la presidència de la Generalitat.
Pel que fa referència a la vida de partit, ja diríem aquests dos fronts, els congressos territorials.
Però ja han començat els congressos regionals, ja s'ha fet el de les Terres de l'Ebre, i ara aquesta setmana hi ha el del Camp de Tarragona, i la setmana que ve n'hi ha uns quants més. La Barcelona és dels últims que es faran. I no té res a veure això amb les dinàmiques, que cada cosa té la seva pròpia...
Què en podem esperar, però?
De què?
D'aquests congressos del de Barcelona, doncs, hi ha quatre candidats.
De moment, ja veurem, i falta un mes. No. El problema és que quan, i ara en tot cas perdoneu-me, però quan el congrés regional d'un partit ha estat notícia.
Ai.
Doncs aquest tindrem un problema. No dic pels periodistes, no. Per nosaltres.
A vegades...
Me soltaria, perdó.
A vegades també.
No.
Mira, per exemple,
el que passa és que...
Quan Esquerra va treure el Carles Bonet per posar Pilar Rahola a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple. Però és veritat que sempre és notícia quan hi ha merder. Mm-hmm. Entenem. Si no, no és notícia, efectivament.
No, però això també feia referència a un moment electoral. I,
sí.
Però...
Un canvi.
El que passa és que no és... La norma no hauria de ser aquesta, i per tant els congressos regionals s'haurien d'abordar des de la normalitat territorial, perquè en el fons el que s'està triant són direccions regionals que han de marcar la política del territori, i ja està, i no interpretar amb altres claus. Lògicament Barcelona sempre té una dimensió diferent, però ja està, i per tant jo crec que s'ha de, en aquests moments, la gent s'hauria de concentrar bastant en la feina. El partit necessita molta capacitat de molta gent per tirar endavant, i serietat, disciplina, ordre, i sobretot no fer espectacles, no?
Bé, també, per afegir una cosa, en aquests congressos també a vegades volem analitzar-ho tot com blancs, com si fos un partit de futbol. En aquests congressos compta molt les persones, les dinàmiques d'allà, que a vegades no estan controlades estrictament des de la seu central, sinó que són dinàmiques pròpies, que hi ha gent que no se sap ben bé. Vull dir que analitzar-ho tot així entre aquest és d'aquest
sector i aquest d'un altre,
és una mica esquemàtic.
Hi ha una part de la gent del partit important i de candidats que s'estan presentant en algunes comarques, en algunes regions, que el discurs que estan fent, i em sembla molt bé, és que justament no podem fer una batalla de sectors en territori. No, que és absurd, i és que em sembla xapó a tu, és que és això.
De reproduir el que hi ha hagut a nivell nacional...
Clar.
No, que això moltes vegades acaba perjudicant, qui perjudica és els propis del territori, acaba posant una dinàmica que no és la que els hi convé moltes vegades.
I per tant, jo crec que també ni és moment de parlar de primàries, ja veurem com anirà tot això.
Primàries tampoc?
No. És que a veure, quin partit, torno a repetir, quin partit en aquests moments s'està plantejant escollir, triar, decidir qui serà el seu candidat a la presidència de la Generalitat? Cap. Per tant, per què nosaltres hem de ser diferents dels altres? Per l'amor de Déu, tenim problemes molt greus al país. Finançament i estatut, però damunt de tot, és el punt de vista polític i més general. Però també al mateix temps, en el dia a dia, tenim moltes coses a resoldre i greus. La nostra primera obligació és concentrar-nos en això. La segona, doncs, endreçar el partit. I aquest partit té feina per ser endreçat. I hem d'evolucionar, ens hem d'adaptar als nous temps. Jo crec que aquí hem de treballar tots plegats, no? I després ja veurem. I si s'han de fer primàries, es faran. I si no s'han de fer, doncs potser no es faran. És que a vegades jo en aquests moments no les veig, unes primàries. Ara mateix no les veig, però en fi, ja veurem. No. Per això que no vull aquesta pressió permanent de qualsevol cosa que es fa, sempre ha d'haver-hi una segona i una tercera lectura. I... No. Tot és molt més fàcil, ha de ser molt més fàcil.
Però en ocasions aquesta pressió surt del vostre partit.
Sí, perdona. Nosaltres som els que ho hem de fer més fàcil. No, això... Ja he dit al començament, i ara ho repeteixo, som nosaltres que ho hem de fer més fàcil. Què és prioritari en aquests moments? Resoldre els problemes que té el país, governar bé, endreçar el partit. I quan tot això estigui enfocat i endavant, ja parlarem de qui ha de ser el candidat, de quines primàries s'han de fer i de com s'han de fer tot això. Però primer un pas i després l'altre, perquè si no és quan prenem mal, i això no pot ser.
Mm-hmm.
He dit.
Entre aquestes qüestions que hi ha així com a pendents de resoldre, hi ha el gran capítol del finançament, hi ha un cert aspecte, un serrell que s'hi vincula, que és la negociació dels pressupostos. Vostès, el partit, tenen reunió demà amb el ministre Solbes, i aquests dies hi han anat les altres formacions polítiques, algunes de les altres formacions polítiques, algunes catalanes, d'altres que no, com el Partit Nacionalista Basc. Creu realment, com diu alguna informació periodística, que el govern espanyol el que busca és l'abstenció de totes les formacions catalanes?
Busca aprovar els pressupostos, no? I a partir d'aquí qualsevol tàctica és legítima. No? També crec que al mateix temps, i pel mateix motiu, que qualsevol tàctica, i els partits catalans haurien de ser conscients, que aquest és un element important, no definitiu, però sí important, de negociació de cara al possible sistema de finançament. És evident que els pressupostos s'han d'aprovar cada any, i en canvi el sistema de finançament serà un per un temps, jo espero que curt, que després n'hi hagi un de millor el més aviat possible. No? Però que ja és això... El que passa és que aquí els agents són diversos, i el que està clar és que de Catalunya estant es pot tenir una postura més o menys unitària, espero que sigui el més unitària possible, però d'altres llocs de l'Estat doncs sembla que la cosa no va per aquí, no? I per tant, tant gallecs com bascos com aragonesos, no aragonesos, no, perdó, gallecs i bascos estan a la línia de...
Canaris, potser.
Canaris sempre, i per tant estan una mica a la línia de poder aprovar els pressupostos. No sé si això és suficient o no, si, clar, dependrà molt el nombre d'ells que pactin i com anirà tot plegat, però el que està clar és que dintre tot el complex marc de negociació del sistema de finançament hi ha un apartat que és el dels pressupostos de l'Estat que ho condiciona, i ho condiciona en el doble sentit. Doncs bé, sapiguem que aquí hi ha un terreny de joc a jugar. No és bonic, no ens equivoquem, perquè si ho centrem tot aquí, el dia que estiguin aprovats els pressupostos, què vol dir? Que en el sistema de finançament, doncs no ens equivoquem. Per tant, aquest és un element i l'hem de jugar, però n'hi ha més. I el més important, i primer de tots, és que surti una proposta unitària de la part catalana. I això ha de ser. No. Espero que sigui aviat.
Com valoreu el discurs d'ahir del Solves, que semblava que
tirava enrere,
o anava a la casella zero pel que fa a les negociacions sobre el finançament?
Bé, no deixa de ser sorprenent aquests canvis d'actitud. Jo celebro que el ministre d'Economia estigui disposat a fer marxa enrere i que comenci a parlar d'una altra proposta, perquè és clar, si no, malament rai, no? El govern de l'Estat ha de ser conscient del que s'hi juga amb tot això. I el que s'hi juga no és només un problema de finançament, és un problema de credibilitat, que ja la té molt tocada. I a Catalunya hi ha, són masses de coses que han passat. No és només l'Estatut, perquè l'Estatut al final és relatiu, tot plegat. És l'Estatut, i per alguns especialment l'Estatut, perquè el 30 de setembre, que és, en fi, que el catalanisme fa un exercici molt important d'unitat, després a Madrid ja es trenca, etc. Però és igual. Però és que no és només això, és l'Estatut, és el tren, és l'avió, és el finançament, és la immigració, és... Clar, al final se van acabant tot el crèdit s'acaba, no? I aquí és on crec que estem en un punt límit, i si el finançament no s'aprova una proposta digna i una proposta en la mesura que pugui donar aquest estatut, que també dona pel que dona, però vaja, que qualsevol cas sempre serà millor que el que hi ha en aquests moments.
Però aquí hi ha una qüestió, el president deixa això de la credibilitat, però potser el Zapatero, en termes de credibilitat o en termes de reputació, com es vulgui dir, li surt més a compte dir que no a Catalunya. Vull dir que hi ha un país a darrere d'ell, que és Espanya, que posar a ratll els catalans també té el seu públic, també té la seva, també rep els seus aplaudiments, no? Això per una banda. I d'altra banda, vull dir que els costos des d'aquesta banda són relatius. D'altra banda, si Zapatero incompleix, què farà Catalunya? Vull dir,
també semblava que Zapatero, últimes intervencions, deia que anava assumint certs aspectes,
no?
El de la població.
Quina por pot tindre Zapatero de Catalunya? Quina? No.
Potser si juga més Montilla que Zapatero.
Zapatero no crec que estigui molt preocupat. Jo crec que està preocupat per aprovar els pressupostos.
Però li ha de fer veure que...
Però un senyor que ha tret 25 diputats aquí...
Bé, doncs no hi ha cap mena de dubte que aquests 25 diputats tenen una força que s'han de fer valer, eh? I jo no dic que se l'hagin de fer valer amb el pressupost, però hi ha moltes maneres de fer-la valer.
Però ell pot interpretar que això li dona un marge per
sí,
llavors complir,
que fem,
no?
Tanquem barraca i...
No ho sé, però vull dir, què farem si... No, què farem si ens
justament,
torna
justament el que reclamava
a fallar,
abans,
no?
Justament el que reclamava abans és aquest punt d'orgull i, a més, amb una certa visió de país, no? I això és molt difícil, jo en sóc conscient. Els partits tenen tendència a la baralla entre ells, que és el que dona més resultat i més rendiment des de tots els punts de vista. Ara bé, jo ho sento molt, però en aquests moments no toca això, toca sacrifici pel país, i no hi ha més remei. I és que aquesta és l'única recepta i l'única solució, i sacrifici pel país és molt dur, i tant que sí, però només és possible això.
Sílvia, parlem de les últimes declaracions de Mariano Rajoy.
Doncs el Plural diu que els immigrants al punt de mira del PP. Sembla que a Rajoy no li agrada que cobrin atur mentre hi ha espanyols que surten fora a treballar. Segons deia, 180.000 estrangers cobren l'atur mentre 20.000 andalusos han demanat feina a la barema francesa, cosa que diu ell que fa que tornem a temps molt llunyans. Per ell, no n'hi ha prou amb les declaracions del ministre Corbacho en temes d'immigració, que no estan malament, diu, sinó que cal actuar i governar. El líder del PP, destaca El Plural, oblida que el cobrament de l'atur és un dret adquirit pels treballadors i que aquests 180.000 immigrants que cita han pagat les seves cotitzacions i que, de fet, la seva contribució ha estat fonamental, entre altres coses, per mantenir l'actual sistema de pensions. Joventut Socialistes d'Espanya diu que són paraules irresponsables, xenòfobes i demagogues, que poden tenir greus conseqüències en crear rebuig cap a milers de persones que durant anys han treballat i pagat impostos.
De fet, Pepe Blanco ha demanat fins i tot la dimissió de Mariano Rajoy per aquestes afirmacions. No sé què us sembla.
que afortunadament la gent és molt més assenyada que no passa el senyor Rajoy amb el que fa, pel que fa a les relacions amb els immigrants. És tot molt més natural, em temo, que com ho planteja el senyor Rajoy. Això d'una banda, i d'altra banda, m'agradaria saber les xifres, no les sé, dels temporers andalusos que se'n van a França fa anys, al llarg dels últims anys.
O sigui que sempre són aquests, 20.000?
No sé les xifres, però m'estranyaria que variessin molt. A França paguen molt millor
que aquí
per aquest tipus de feina, i no només el sou, sinó les condicions de treball. Desconec les xifres exactes, però avui mateix he sentit un reportatge on preguntaven a un temporer andalús i explicava, bueno, que se n'anava a França perquè li pagaven millor. I em temo que hi ha poblacions a Huelva on han plantejat a treballadors locals apuntar-se a la campanya de la maduixa, per exemple, i no han volgut, i podien haver-ho fet. El debat és molt més complex i caldria parlar de condicions de treball, de sous i de moltes més coses que no...
No, i a més, el que està clar és que qui ha cotitzat la seguretat social...
Això està clar.
Això anava a dir, em sembla que Rajoy barreja dues coses que no estan relacionades. És a dir, que uns senyors cobrin l'atur no està relacionat amb que uns altres hagin d'anar allà o aquí a treballar. En tot cas, serà la situació econòmica, però que un immigrant no veig com una cosa té correlació amb l'altra. No? Per tant, em sembla demagògia en aquest sentit, en barrejar fets que fent veure que estan relacionats, que de fet no
ho està. Tindria correlació si un aturat d'aquí s'anés a fer la barema a França.
De tota manera, aquesta és una qüestió també que requereix una gran responsabilitat, perquè el tema de la immigració és molt complicat, moltíssim. Sí. I és un problema europeu, no és un problema ni català ni espanyol, tot i que té matisos i no té la mateixa intensitat a Catalunya que d'altres llocs de l'Estat, per exemple, i evidentment requereix a més solucions bastant més globals. El que passa és que clar, això, segons els discursos que es fan amb aquest tema, que són molt agraïts des del, en fi, de la manera, com a recaptor de vots poden tenir un cert resultat fins i tot, però si mirem la cohesió social i a més ho fem allò de consciència, aquí tenim un terreny molt, molt perillós i molt complicat.
Fem una altra petita pausa publicitària, de seguida rebrem la conversa aquest oracle d'avui.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots. Podeu enviar els vostres missatges a oracle@catradio.cat i des del mòbil catoracle al 7033.
I deixàvem pel final el que és la notícia que s'arrossega ja des d'ahir, aquesta que trasbalsa les borses mundials. Sílvia?
Diu el Singular Digital que l'espectacular fallida de Lehman Brothers és una greu notícia per les entitats creditícies de l'Estat i el finançament de la nostra economia, perquè ha posat novament a les entitats de crèdit espanyoles en el punt de mira dels inversors, que trigaran un temps a distingir entre aquelles que estan sanejades i les que no. Però el pitjor, diu, és que els bancs i caixes d'estalvis petites i mitjanes estan carregats de crèdits relacionats amb l'activitat immobiliària. Tot fa pensar que la fallida desencadenarà un efecte dòmino que afectarà totes aquelles entitats creditícies amb les quals tenia subscrites línies de finançament, posant-les també en una situació difícil i provocant una escassedat encara més gran de finançament als mercats internacionals. Si això hi sumem que els nostres bancs i caixes necessiten captar recursos fora perquè amb l'estalvi i el nostre entorn més immediat no n'hi ha prou, s'exposa la nostra economia als cops de la crisi financera internacional. Temps d'incertesa econòmica, diu, que demanen lideratge polític. Caldrà que arribi amb urgència.
No sé si són aquelles notícies que dius, caram, no sé per on ve, però alguna cosa trontolla i no hi puc fer res, no? No sé si aquesta sensació de vertigen que ve dels Estats Units i que...
El món global, no?
El món global i, sobretot, crec jo, la irresponsabilitat de molts. Amb aquesta crisi sabeu que és un exemple, sembla un conte de bars, de gent que es vol enriquir ràpidament. Potser ho estic simplificant molt des d'un punt de vista psicològic.
Però s'entén.
Però sí, sembla que hi ha hagut gent que ha volgut aprofitar el boom immobiliari per enriquir-se, concedint préstecs a gent insolvent i fins que ha baixat el mercat immobiliari i ha patat tot. El que a mi em sorprèn de tot és com pot ser que una entitat, per exemple aquesta asseguradora, mai me'n recordo de les sigles, em sembla que és AIG, pot arribar a endeutar-se fins més enllà de 28.000 milions de dòlars i que ningú sapigués i que ningú pogués intervenir i que només hagi aflorat aquesta informació quan ha demanat el préstec, el crèdit, de manera urgent. Són coses aquestes que a mi no deixen de sorprendre'm que no hi hagi tan poca transparència en aquest món que al final ens tenen a tots collats.
No. Jo crec que hi ha un debat que hi ha als Estats Units i que també hi ha aquí, que és, hi ha un problema de manca de regulació dels mercats financers, sobretot americans, perquè en els mercats europeus està més regulat. I llavors aquests nous invents, com aquest empaquetat d'hipoteques de baixa qualitat que se'n diuen, doncs això ha pogut prosperar, aquesta mena de productes financers que han acabat empastifant a tothom. Però segurament, jo que em considero liberal, però segurament en aquest cas cal que hi hagi una major regulació, no? Perquè si no, com que estem en un món global, la manca de regulació a Estats Units afecta a un senyor que està a Holanda, no? Diguem. Mm. Aleshores, és important. Ara...
I moltes vegades amb l'efecte papallona, més.
Sí, no? I a més, que aquí hi ha una cosa de fons, no? Que és que el món financer és global, i en canvi el món polític no. El món polític encara funciona sobretot per estats, i per tant, el que únic que podem fer és desitjar que els Estats Units estiguin més al cas per intentar regular aquests focus de perill i d'inestabilitat.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, president.
Gràcies a vosaltres.
El president del Parlament de Catalunya, gràcies Marçal Cintes, Bernat Gasulla, Margarida Bassols. Marxem, ja que parlàvem d'Alfonso Guerra i de la barraca, en començar amb una frase de Federico García Lorca: el més terrible dels sentiments és el sentiment de tenir l'esperança perduda. Doncs no la perdem. Gràcies a tots plegats, sobretot. Demà a l'Oracle tindrem en Jaume Roures, parlarem de Vicky Cristina Barcelona, la pel·lícula de Woody Allen que s'estrena tot just divendres. Fins demà, adéu-siau.
Adéu.